Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que, per exemple, els aficionats del Barça han passat el diumenge pensant que aquesta lliga és difícil que s'escapi perquè el Barça té 7 punts més que el Madrid després d'aquesta jornada i en queden només 8 de partits. La Lliga ha quedat molt ben encarada per al Barça després de la victòria 1-2 al camp de l'Atlètic de Madrid amb un gol de Lewandowski a 3 minuts pel final i sobretot després de la derrota del Madrid a Mallorca amb gol de Morici al temps afegit. Ara ve la Champions, anada dels quarts de final, dimarts Madrid-Bayern i Sporting de Portugal-Arsenal i dimecres al Camp Nou Barça-Atlètic de Madrid i al Parc dels Prínceps PSG-Liverpool. El Barça avui han fet proves a Araujo i a Marc Bernal. Araujo només té una sobrecàrrega als isquiotibials i estarà disponible per dimecres, si Flico vol, i Bernal sí té una petita lesió, un lleu esquins al turmell, serà baixat dimecres contra l'Atlètic de Madrid a la Champions, a l'anada, i segurament també dissabte vinent al derbi contra l'Espanyol. Potser pot reaparèixer Marc Bernal per la tornada dels quarts de la Champions contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano. Això serà d'aquí 10 dies. De Jong, en principi, no arriba per aquest dimecres. Potser sí per poder tenir uns minuts dissabte al derbi contra l'Espanyol. Aquesta nit, l'Atlètic de Madrid ha fet una nota pública amb declaracions molt dures de Miguel Ángel Gil Marín, el seu CEO, director general, contra el VAR i el CTA per la revisió del VAR de la vermella a Gerard Martín en el partit d'ahir. Ara us ho expliquem. I avui hem descobert que Lamine Yamal va marxar molest del Metropolitano, segurament perquè va rebre i va sentir insults i faltes de respecte d'alguns aficionats del Metropolitano a la segona part, abans de picar un córner. Alguns dels insults van ser racistes i venien d'aficionats molt concrets. La zona de descens queda pendent i demà jugarà el Girona, que és lluny d'aquesta zona de descens, juga a casa contra el Villarreal, partit difícil a Montilivi per als de Mitchell, que recupera Stuani, també a Brian Hill, i ha parlat del seu futur, Mitchell. Després el sentim, que és interessant. I potser deixa tranquils a molts aficionats del Girona. L'Espanyol va empatar ahir a Sevilla contra el Betis. Betis 0, Espanyol 0. Bon punt en un camp difícil, sense fer un gran partit. Exercici de resistència de l'Espanyol, que va sumar fora de casa, però que continua sense guanyar en aquest 2026. Són 13 jornades sense guanyar. Dissabte vinent, derbi contra el Barça al Camp Nou. Partits jugats aquest diumenge a primera. Alavés 2, Osasuna 2. Acaba de finalitzar a Mendizor Roja i ha empatat l'Alavés amb un gol de penal al temps afegit. Penal discutible i revisat pel VAR. Oviedo 1, Sevilla 0. L'Oviedo guanya una mica d'esperança, tot i que ho té complicat, i el Sevilla, amb Luis García Plaza ja a la banqueta, acaba de complicar-s'ho, només té 2 punts de marge sobre el descens. València 2, Celta 3. El Celta es col·loca 6è a només un punt del Betis, a prop de la zona que pot ser de Champions. I Getafe 2, Atlètic de Bilbao 0. El Getafe de Bordalàs té a tocar les places europees. A la classificació de primera, el Barça és primer 76 punts, 7 punts més que el Madrid, que en té 69. El Villarreal ocupa la tercera posició, té el partit pendent de demà a Girona i un punt més que l'Atlètic de Madrid, que és quart amb molta distància respecte al Betis, 12 punts. L'Espanyol és desè, no, novè, amb 38 punts, amb 9 punts de marge sobre el descens, a 3 de la zona europea. El Girona és 14è amb 34 punts. La zona de descens l'ocupa l'Elx, el Llevant i l'Oviedo. Falten 8 jornades perquè s'acabi aquesta lliga. A la Lliga F, la Lliga Femenina, aquesta tarda s'ha jugat al Madrid Club de Futbol Femenino 0, Real Madrid 2. El Real Madrid, el de Florentino, ha guanyat i d'aquesta manera impedeix que el Barça pugui ser campió aquesta jornada, pugui ser campió demà, que juga contra el Badalona al Johan Cruyff a les 7 de la tarda. Si el Barça guanya la pròxima jornada, que serà a finals d'abril, al camp de l'Espanyol, matemàticament seran campiones les jugadores blaugrana. L'Espanyol, per ser aquesta jornada, va perdre dissabte al camp del Granada. A la classificació de la Lliga F, el Barça és líder amb 69 punts, 10 més que el Madrid. El partit de demà contra el Badalona encara el té pendent. Les del Badalona són vuitenes, les de l'Espanyol onzenes, els dos equips salvats ja fa uns dies. I el Sant Andreu avui no ha pogut consumar l'ascens a Primera Federació, que s'ho esperaven a Narcís Sala, però ha guanyat el Poblenc 2-0 a casa. L'Atlètic Balears no ha perdut a Eivissa. L'ascens del Sant Andreu haurà d'esperar, potser és diumenge vinent, al camp del Mestalla, el filial del València. Si el Sant Andreu guanya, serà equip de Primera Federació. I aquesta tarda el PSV Eindhoven ha guanyat la Lliga al seu país, als Països Baixos, el PSV campió de l'Eredivisie. Comencem, que no tenim tota la nit.
Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 5 d'abril, diumenge de Pasqua. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu la ràdio o la sentiu, i també amb l'Oriol Domènech, que no falla. Uri, bona nit.
Bona nit.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
El Barça no té la Lliga guanyada, però l'acabarà guanyant? No responeu ara. No responeu encara, ara us ho pregunto. Hi ha el Joan Arroyo a l'estudi de Catalunya Ràdio i al control central aquesta nit el Víctor Rodríguez i la Júlia Aparici. També hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, Tadej Pogacar ha guanyat el Tour de Flandes, una altra clàssica per a l'eslovè que continua dominant, i de quina manera, el ciclisme mundial.
Sí, oi. Pogacar, que ha deixat enrere Van Der Poel, ha marxat en solitari a 18 quilòmetres per al final i ha arribat amb més de mig minut de marge respecte al neerlandès. Evenepoel, que debutava al Tour de Flandes, ha completat el podi. Per cert, Demi Vollering ha guanyat el Tour de Flandes en la categoria femenina.
Hi ha hagut uns quants partits dels catalans de la Lliga CB avui.
Sí, ha guanyat el Barça a la pista del Saragossa, 86-92. Ha guanyat també el Lleida, 103-101 davant del Tenerife. El Manresa, en canvi, ha perdut contra el Baskonia a casa, el Congost, 8-3-8-8. L'Andorra ha caigut 97-90 a la pista del Madrid, i ahir el Girona va guanyar la pista del Granada i la Penya va perdre de 20 a casa contra el Camp Murcia.
La Penya dimarts té el segon partit dels quarts de final de la Champions contra l'EK i s'ho juga tot, ha de guanyar, perquè si no quedarà eliminat i no podrà gaudir d'una final a casa. La Final Four d'aquesta temporada de la Champions FIBA és a Badalona. A la Lliga Femenina de Bàsquet, els tres equips catalans van jugar ahir dissabte.
El Joventut va guanyar el Perfumeries i surt de la zona de descens, sí. El Cadí va perdre la pista del Jairis i l'Uni va caure també a la pista del Ferrol.
Atenció a això. La tenista blanenca Marina Bassols denuncia amenaces relacionades amb les apostes.
Aquesta setmana s'ha fet viral a les xarxes la denúncia de la Marina Bassols, que ha explicat que pateix assetjament constant a través de les xarxes socials. Ha alçat la veu després d'un episodi ja molt greu, insults i amenaces de mort arran d'un partit que va perdre en un torneig a Bogotà, a Colòmbia, ara fa uns dies, tot plegat per una qüestió d'apostes.
És el món del tenis, les apostes tenen molta incidència. Hi ha hagut més d'un jugador o jugadora implicats en trames d'apostes, però això és diferent, això són amenaces per guanyar o per un partit.
Exacte.
Una bona notícia, la gimnasta Laia Font ha guanyat la medalla d'or a la Copa del Món disputada al Caire, Sergi.
Cap de setmana brillant per aquesta gimnasta catalana de només 19 anys, de Gironella, la Laia Font, que s'ha classificat per 3 finals de parells en aquest Mundial i s'ha endut l'or, el seu primer or, en la prova de salt.
Enhorabona. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, perquè ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. El Barça té la Lliga molt a prop després d'aquesta jornada i el que va passar ahir al Metropolitano i a Somoix. Són 7 punts de marge, queden 8 jornades pel final. El que us preguntava, ara pots respondre, que ja has dit que sí, Ricard. El Barça no té igual la Lliga guanyada, però l'acabarà guanyant. Tots ho veieu, més o menys, de la mateixa manera?
Cap dubte.
Sí.
Sí, sí.
O sigui, ara mateix, en quin percentatge? El 100% no el podem donar. Us veig molt convençuts, però quin percentatge de Lliga creieu que té guanyada el Barça?
95.
95.
Home, jo és que hem vist moltes coses al món del futbol com per atrevir-me a donar un percentatge tan alt. Però són 7 punts, la sensació de confiança que el Barça està un punt millor que el Madrid continuarà deixant-se punts, no sé, digue-li un 80%.
Jordi, Ricard...
No, jo me'n vaig al 95, per no dir que 99, i el 1% seria un accident aeri de tota la plantilla, perquè és que si el Barça guanya el Clàssic, que el guanyarà, podria perdre 3 partits dels 8 que queden i encara seria campió. Però sobretot, és que ahir, després suposo que en parlarem, ahir em va fer la sensació que el Madrid tant se li enfotia, sobretot a la segona part, i a mi això em va cridar molt l'atenció.
Ricard?
Jo seré com la Sònia, una mica més conservador.
85, eh? Déu-n'hi-do, la Sònia havia dit 80, és la més prudent. O sigui, abans d'aquesta jornada no la veieu tan, tan clara, la Lliga.
Home, clar, però de 4-7 punts hi ha molta diferència, eh?
Sí. És que, Xavi, aquesta jornada, el dissabte, podia haver acabat perfectament amb el Barça només un punt de distància respecte a Madrid. Tenint en compte el partit que tenia el Barça i el partit que tenia el Madrid, i fins i tot si te'n vas al temps de descompte del Madrid i que el Barça no hagués aconseguit... És a dir, que realment, en una jornada, jo crec que s'ha aclarit del tot el panorama, perquè si el Madrid es posa un punt, jo continuava veient molt favorit el Barça, però dius, bé, però s'ha de continuar lluitant, i jo crec que ara el Madrid, a més, amb tenint en Champions pel mig, és que s'acabarà deixant anar.
Us va sorprendre?
Un comentari més de 99 que de 80, eh?
Sí, sí, sí.
No, home, però el 80 és perquè pot passar, perquè ho hem vist tots en el món del futbol, que de cop el Barça, i a més és que pot passar que el Barça tingui dos resultats negatius i tu has donat per fet que el Barça guanya el Clàssic, però bueno, depèn de la pressió que arribes a aquell punt i aquell dia i que el Madrid es torni a veure
clar,
amb bales.
Vés a saber com arriben els dos equips al Clàssic. Jo també jo veig que... molt lluny allò. Crec que han de passar moltes coses encara i crec que el Madrid, jo no crec que es deixi anar, jo crec que el Madrid aguantarà i pressionarà tot el que pugui
però,
el Barça.
Però ahir no et va sorprendre una mica l'actitud d'alguns jugadors del Madrid que no denotaven gaire desesperació ni urgència, us ho pregunto a tots, quan se'ls hi estava escapant la Lliga?
Bé, la segona part, potser, com deia el Jordi, no? Jo crec que la primera part el Madrid no va entrar malament al partit. El que passa és que la segona part ja...
És quan anava perdent, Ricard.
Sí, i és quan... I tenen una errada defensiva, i és la del gol. Vull dir, el partit, la primera part, el té bastant controlat, el Madrid. És que l'errada és monumental, o sigui, és que és la dimissió de Camavinga... El Mallorca fa el gol i aquí ja dius, ostres, queden 45 minuts i estic perdent 1-0, és que he de fer... I jo crec que aquí el Madrid se sent una miqueta... Aquí és quan se li noten les esquerdes, quan se li nota que el full de ruta encara no és sòlid. No, vull dir que l'equip està més perdut que no pas equilibrat. I jo la segona part sí que en aquest sentit m'esperava més... reacció, més revolució, sobretot quan hi ha els tres canvis, no? Entren Vinícius, Bellingham i Militao, no sé si me'n deixo algunes, van ser tres o quatre, però van entrar...
Va entrar Thiago al cap d'una estona, però sí, van entrar tres.
El que passa és que jo crec que no es deixarà anar perquè no pot deixar-se anar, i menys els partits del Bernabéu, és que s'estan jugant, diríem que la imatge, el prestigi, i a casa pessigaran. Hem de veure què passa a Europa i també com marca el... Jo crec que la Champions és la que marcarà el futur del Madrid, però no espero que el Madrid dimiteixi. Jo crec que no caurà, ja ho vaig dir alguna vegada, no caurà en picat, però acabarà caient perquè l'equip no està fet.
Jordi, tu què volies dir al Madrid?
No, això que coincidia amb el Ricard, que la primera part el Madrid va tenir ocasions per gairebé encarrilar el partit, i és la segona quan encaixa el gol del Mallorca, però tampoc, vaja, és gairebé una acció més puntual que una dinàmica de partit. A mi em fa la sensació que no... Bé, que, això que deies tu, de molt poc dramatisme, molt poc...
Poca gana, poca ambició, poca desesperació.
Sí, com abandonar-se molt, doncs estem perdent. Sí. És veritat que després, quan fa el gol Militao, a mi em va passar pel cap
que guanyaven.
Tornant a guanyar sí, com...
Sí. Però el gol de Militao és una acció força aïllada, eh? El Madrid no genera gaire.
Sí, la segona part, no hi ha... No, jo no recordo grans ocasions del Madrid, així com a la primera sí que n'hi ha 3 o 4 d'Mbappé, a la segona sí. Jo no recordo... No recordo gran cosa, però... Bé, en fi, jo... És que, sincerament, els 7 punts que hi ha ara a mi em sembla que reflecteixen bastant més la diferència que hi ha entre els dos equips que es juguen la Lliga que el que hi havia fins ara. I a més, tinc la sensació que el Madrid, com més fluix és el rival, en teoria almenys, més pateix.
Sí, perquè no tenen capacitat per tenir la iniciativa, per jugar a futbol, mentre sigui sobreviure i córrer.
Clar,
això és concentració.
L'eliminatòria contra el City la van afrontar des de la inferioritat.
I la lògica és que contra el Bayern tornin a sentir-se còmodes amb aquell paper.
Ara després parlarem d'això de la Champions, perquè segurament el Madrid serà molt diferent. A veure, temes d'avui. Aquesta nit l'Atlètic de Madrid ha publicat una nota als seus canals oficials amb declaracions de Miguel Ángel Gil, que és el seu director general, una queixa forta i oberta al CTA, al Comitè d'Àrbitres, per la revisió de la vermella Gerard Martín als primers minuts de la segona part d'ahir. Cito textualment: quan veiem les imatges i sentim els àudios del VAR, només ens queda sentir vergonya. Això és literal, eh? Els àrbitres es poden equivocar i no és normal que des del VAR els predisposin a canviar d'opinió. No és normal que en dues jugades similars s'apliqui un criteri diferent des del VAR i des del CTA. Això ho diu per una jugada del Betis Rayo de fa unes setmanes, comentada a Tiempo de Revisión, un dimarts, on es deia que aquella acció, la del Betis Rayo, hauria d'haver estat vermella. I segurament hi ha punts, i amb l'Oriol ho parlàvem ara a la redacció, que les reflexions de Gilmarín són coherents, Uri. A tu t'ho semblen.
Jo estic amb totes les reflexions, amb independència del que jo pensi, si és vermella o
grava... A mi el tema de la vergonya no em sembla correcte.
Però jo, totes les reflexions que fa, les dues que ha fet, estic totalment d'acord.
El que no ha recordat Gilmarín, ni em sembla que cap aficionat de l'Atlètic de Madrid, és una acció gairebé idèntica a la d'ahir i a la del Betis Rayo, de Juliano Simeone sobre Valde, del primer minut del 4-0 de la Copa al Metropolitano, no va ser ni targeta groga, que Frick va dir, home, és que això és targeta groga, ja no vermella. Que era, per mi, una acció més dura que la d'ahir de Gerard Martín i diferent pel fet que Juliano no pica pilota abans de clavar-li els tacs al turmell de Valde. D'aquesta jugada no se'n recorda ni ahir Simeone ni avui Gilmarín. Aleshores, si busquem referents i revisem l'arxiu, doncs busquem-los tots, perquè si no és avantatgista.
Sí, Xavi, però les dues coses que diu Gilmarín que tu acabes de dir, té raó en les dues. Perquè si tu mires la del Betis Rayo, que va sortir al Tiempo de Revisión i que això fa 3-4 jornades,
sí, fa molt setmanes.
Poc, és una jugada molt semblant a aquesta.
Molt, molt, molt.
El defensa treu la pilota i a la Tiempo de Revisión expliquen que el fet que el defensa toqui la pilota abans no eximeix que el contacte...
No sempre, depèn de cada jugada, no?
I després, tu escoltes l'àudio del VAR?
Ara el sentim. Vale. Ara el sentim, mira.
Te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación de la tarjeta roja que has mostrado, por favor. En mi opinión es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego, juega el balón y luego se produce de forma natural.
Aquest
el contacto con el jugador del Atlético.
Melero López.
El jugador de la zona con control de balón.
Eso es.
Aquest
juega
el
balón y luego le piso una dinámica normal. Voy
Eso
a
es.
Voy a cancelar la roja, le voy a mostrar amarilla, ¿vale?
De acuerdo.
Mateo Busquets. Recibido.
Dos consideracions. Sí. Una, la que sempre diu la Sònia, que té raó, que el VAR va néixer per accions flagrants. Per mi aquesta acció és una acció de debat, seria taronja, per mi és més groga que vermella, però hi ha gent que pot pensar que és més vermella que groga. Per tant, no és una acció per la que el VAR hagi d'entrar. I dos, tu escoltes l'àrbitre del VAR, Melero López, que li diu el Barça, el defensa del Barça juga de forma natural, que això és correcte, i després se produce en contacte normal. O ho diu al natural, normal, o diu al revés. Juega de forma
està
normal...
Està justificada la decisió d'enviar-lo a la reacció, no?
Dir que hi ha un contacte natural, home, natural tampoc no és del tot. El guia molt. I això sí que jo ho he denunciat des de fa mesos, que l'àrbitre de VAR parla molt més del compte. L'àrbitre de VAR ja diu l'àrbitre, oye, ven al monitor per una possible cancel·lació de targeta roja. I a partir d'aquí, l'àrbitre de camp que vegi i que decideixi ell. Però que aquí el guia moltíssim perquè retiri la targeta vermella.
La decisió depèn de l'àrbitre.
És una jugada molt de criteri i per tant, a mi, jo us admeto que a mi em va sobtar molt que entrés al VAR en aquesta acció. Perquè tu pots pensar que és taronja tirant a groga o taronja tirant a vermella, però em sembla que és absolutament de criteri perquè només l'àrbitre sap si la força és excessiva o no. És veritat que la norma, la regla, parla de si és inevitable o no per Gerard Martín, i jo crec que és bastant inevitable, que ell no té temps de reaccionar veient la... O sigui, és a dir, la cama li apareix just quan ell està rebutjant. Però que intervingui el VAR, bé, és allò que ja hem vist mil vegades. De tota manera, trobarem exemples d'un costat i de l'altre. Mm. I aquí el que és difícil de mantenir per tothom és el criteri, perquè jo recordo una entrada de Tchouaméni l'any passat en el clàssic semblant sobre Pedri, i estic bastant convençuda que molts dels que ara diuen no, això és groga perquè és inevitable, perquè tal i qual, en aquell moment van dir que era vermella per Tchouaméni.
Però sí, la diferència és si toca pilota o no. És que
no, Tchouaméni també tocava pilota. Tchouaméni feia, és exactament el mateix, Xavi. Tchouaméni, és a dir, no és clava de l'acció, però Tchouaméni rebutjava una pilota i en el seu, allò que se'n diu en residual, ell rebutjava una pilota i de manera residual trepitjava el turmell de Pedri. És que és molt semblant. Si tu mires aquella acció fixa, imatge fixa, et sembla que el de Tchouaméni és vermella i ahir, si veus els tacs sobre el turmell del jugador de l'Atlètic de Madrid, segurament també et sembla que Gerard Martín és vermella. Després, si ho veus en dinàmica normal, clar, que és el gol del VAR...
El futbol és en dinàmica, per sort.
Ja, però jo insisteixo que és en dinàmica en l'entrada sobre Pedri i en l'entrada sobre el jugador de l'Atlètic de Madrid. Jo parlava de... Però que això és una qüestió diferent.
I ni t'explico la de Juliano Simeone a la Copa.
Sí, però que ja parlo més de la lectura que en fem de fora. Respecte als àrbitres, a mi, insisteixo, em crida l'atenció que el VAR hi entri, perquè...
Ha entrat en un penal, no sé si l'has vist, a favor de l'Alavés, ara fa uns minuts, que
sí,
també
l'he vist,
és de riure.
També, sí. Però és molt d'apreciació, però al marge d'això... ara he perdut el fil del que volia dir. Bé, és igual. En tot cas, em crida molt més l'atenció del VAR que si era vermella o era groga, perquè crec que és defensable a les dues postures.
A veure, Lamine Yamal, canviant de tema, va estar fi a la primera part, inspirat, a la segona potser una mica ofuscat, potser el joc va passar massa per la seva zona i pels seus peus, i al final del partit va marxar molest amb alguna cosa. Quan Flix el vol saludar, mig el treu de sobre, no el saluda i assenyala cap a una altra zona de l'estadi. El club avui ens expliquen que no han parlat d'aquest fet amb Lamine Yamal, però el que sospiten és que va marxar molest del partit segurament per insults i faltes de respecte d'alguns aficionats concrets del Metropolitano. Algun insult era racista. Aquest és el so d'un vídeo penjat a les xarxes que ha arribat també a les mans d'alguns responsables del club. Ets molt lleig, el so no és gaire brillant, però s'entén que li diu ets molt lleig, que això és una falta... No, això és una opinió, i és una opinió personal d'aquest aficionat. Li diu negre i marxa amb Marroc, com si hauria d'haver escollit la selecció del Marroc per jugar, per ser internacional. Bé,
això tampoc seria...
No, és veritat. Negre sí, negre sí, normalment sí. té un toc racista.
Sí, sí.
Això és abans de picar un córner, la segona part, Lamine ni se'ls mira, les imatges que hem tingut, i l'assistent, que és al costat de Lamine, tampoc no se'ls mira, potser no el sent, o no els hi vol fer cas. Però vaja, potser va ser això, vam comentar-ho, es va comentar molt a molts mitjans de comunicació la sortida del camp de Lamine, i segurament tenia a veure això.
Jo crec que no va ser per això, però és una intuïció, perquè tampoc ho sé. Però si fos per això, la no celebració del gol, no crec que sigui per això.
Aquesta setmana crec que no ho va passar gaire bé amb el tema de musulmà que no voti a Cornellà. Potser s'acumula, no ho sé, ara estem especulant.
Per això.
Ara estem especulant. A veure, ara us demanaré pel partit del Barça Metropolitano, però abans una pregunta molt, molt concreta. Sobre davanters, ordeneu-me el vostre ordre de preferència amb aquests tres davanters. Morici, 20 gols a la Lliga, golàs ahir contra el Madrid per guanyar el partit, Budimir, 15 gols a la Lliga, avui també ha marcat al camp de l'Alavés amb l'Osasuna, i Lewandowski, que ahir va fer un gol i em suma 12 a la Lliga. Mbappé és el líder de la classificació de màxims golejadors de la Lliga amb 23. Morici, Budimir, Lewandowski, Uri.
Lewandowski, Budimir i Morici. Soc molt fan dels tres. Bueno, Lewandowski va de baixada, però he sigut molt fan de Lewandowski també.
Sònia?
Em quedo amb la mateixa classificació de l'Oriol.
Lewandowski, Budimir i Morici.
Morici, sí.
Jordi?
També.
I Ricard?
I jo canvio Morici per Budimir.
Jo també. Morici em sembla... Vaja, és que intimida a defenses que acostumen a intimidar, com Rüdiger. Ahir a Rüdiger se'l veia patir el marcatge sobre Morici.
La diferència entre Budimir i Morici és mínima.
Sí, és són matisos, és una qüestió de gust, no? A veure, el gol de Lewandowski, l'1-2 que decideix el partit amb l'espatlla esquerra, li veieu intenció,
sí.
Uri? Sí, total.
Sí, hi ha un punt de sol, però el tio, ell reacciona... Fa el gest.
És que és instintiu gairebé. No té temps per pensar-ho allò, però no sé si la condició de persona o la condició de golejador, però hi ha alguna cosa en ell que fa com un porter treu una mà, sí. Ell treu aquella espatlla per fer un gol. Vaja, a mi em sembla brillant i referma que aquest tio amb 98 anys continuarà fent gols.
Ricard?
Sí, vist per televisió, sí, es veu clarament aquest moviment d'espatlla, velocitat de reacció màxima.
Sí, i amb el Costa buscàvem un gol de Lewandowski amb el Barça de característiques similars. Hi ha el gol al camp de l'Espanyol aquest any, que pica la pilota i després li toca mig de panxa. No és ben bé això, però potser si continuem la recerca trobem un gol de característiques similars a Lewandowski amb el Barça aquests últims anys. A veure, el partit del Barça al Metropolitano, què us va semblar? A mi no em va semblar res de l'altre món.
No va ser un gran partit. La primera part, encara que l'alineació de l'Atlètic de Madrid pogués semblar que tiraven el partit, que pensaven en la Champions, jugaven amb suplents, però bueno, era una alineació competitiva, amb quatre argentins al camp, amb Coque, vull dir que al final era una alineació que podia fer mal al Barça, i de fet li va fer mal, sí. Va fer dos gols claríssims, la primera part va ser molt nivellada. A mi em va sorprendre més el Barça a la segona. Sí que vaig pensar que 11 contra 10, que l'Atlètic de Madrid tira una mica de tovallola, que no ho va fer, i que el Barça seria molt superior, i em va semblar que van faltar idees, que les poques idees que hi havia al terreny de joc eren molt de Lamin, que a mi és un dels punts que suposo que parlarem després, però que és el que em dona més optimisme de cara als quarts de final de la Champions o les possibles semifinals, que crec que l'Imen arriba bé, amb l'asterisc ahir que va jugar contra un jugador que no es defensa, com és Nico González.
No ho tenia en el guió, aprofita per parlar bé de Lamin.
No, i la segona part 11 contra 10, però bueno, la nota positiva d'ahir és que segueixo veient Lamin fresc, que se'n va fàcil de l'1 contra 1 i que per mi això serà clau en l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid.
Uh-huh. En positiu jo també em quedo que, perquè tenim tots molt fresc el partit del Metropolitano de la Copa i que el Barça va aconseguir pràcticament que l'Atlético no et fes mal. És veritat que després, amb l'11 contra 10, ja queda absolutament condicionat el partit, però fins i tot diria això, que va atacar millor quan estaven 11 contra 11 que 11 contra 10. O atacar millor o potser fer més mal, no? O sigui, feia més sensació de perill a mi. Però en tot cas, em quedo amb la solidesa defensiva que no havia demostrat en el partit de Copa.
Jordi?
A mi... No és un gran partit, coincideixo, però tampoc em deixa especials males sensacions, perquè és un partit estrany en què tu t'hi jugues molt, però arran del resultat de la tarda del Madrid ja no t'hi jugues tantíssim. L'Atlètic de Madrid va acabar jugant amb Taufix, vull dir que imagineu-vos, però a la vegada et competeix el partit i s'hi agafa fins i tot jugant molta estona amb 10. És un partit molt estrany. A mi la primera part sí que em va agradar, la segona menys, però també és un punt paradoxal, perquè tot ho carregàvem amb Lamin, perquè per mi va ser el millor del partit.
I arriba el gol per l'altra banda.
Els gols, els dos arriben per l'altra banda. És un partit molt estrany. Jo no en trauria grans conclusions, i menys de cara a l'eliminatòria de Champions. Sí que confirma per mi que el Barça no ho ha sobrat. Hem tingut grans moments últimament, sobretot la golejada del Newcastle, però, per exemple, així com Lamin sembla finíssim, jo, Pedri, des que ha tornat de l'última lesió, no l'acabo de veure en aquell moment de...
Està fino.
De
superioritat, sí.
No el falla passades que no acostuma, no sé què passa exactament. Bé, sí que sé què passa, que tothom té dret a no tenir moments brillants, però entre això, que no hi serà Rafinha, etc. Bé, no sóc menys optimista del que era fa algunes setmanes amb l'eliminatòria de Champions.
Ricard?
A mi em va agradar molt el pas endavant dels actors secundaris, Dani Olmo, Rashford, Cancelo, fins i tot Ferran, tot i que ha continuat encallat amb el gol, però va aparèixer a la segona part amb molt pocs espais a l'àrea. Crec que és una, ja ho vaig dir l'altre dia, per mi una part molt important del que pot significar el desenllaç de les competicions pel Barça, que aquests jugadors estiguin a un nivell molt alt, perquè Lamine Yamal hi serà, perquè Lewandowski farà gols, perquè Pedri estigui millor o pitjor dirigirà l'equip, perquè els centrals estan responent, perquè Joan Garcia et salva punts, però si aquests jugadors que ara tindran l'oportunitat
de fer aquest pas no estan a un gran nivell, el Barça patirà, perquè ara entrem ja on s'han de marcar les diferències. Justament aquí, això és el que més em neguiteja, que crec que el Barça necessita moltes oportunitats per tancar els partits, massa. O sigui, ahir la primera part ja has d'anar tranquil·lament per davant al descans, i la segona, que és una segona part enganyosa, perquè estàs 11 contra 10, però podies haver estat 11 contra 9 i hauria estat el mateix. Estàs atacant una línia de 4 i una línia de 5, o una línia de 5 i una línia de 4, sense espais, un equip que se sap defensar en aquest terreny, amb l'urgència de fer un gol. El Barça té oportunitats clares i li costa molt definir el partit. A mi, jo crec que aquest és un tema on, que ha quedat molt dissimulat aquesta temporada, i aquella passió que tenia el Barça la temporada passada en la contundència era molt regular, d'arribades i gols, arribades i gols. Aquest any jo crec que ha produït més ofensivament, però en canvi no ha estat tan encertat, i això és el que acaben resolent els partits.
Busquem el punt de vista de l'Àlex Dalmas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Dalmas, com vas?
Bona nit, molt bé, molt bé.
Avui amb tu volem parlar de dues qüestions futbolístiques del partit del Metropolitano: la banda esquerra del Barça, amb dos sospitosos habituals, Cancelo i Rashford, i l'experiment, el retrobament amb el fals nou per part de Hansi Flick. Ahir va provar-ho amb Dani Olmo. A veure, banda esquerra, sospitosos habituals, Cancelo i Rashford. Van ser importants tots dos en la victòria del Barça. Rashford fa el primer i Cancelo genera el segon. O sigui, a mi em va sorprendre que encaixessin tan bé. Hi havia poques referències, però sospitàvem que allò seria un foradet, i va funcionar.
Va funcionar molt millor del que esperàvem molts, no? Ja sabeu que sí, són dos ànimes lliures una mica, i jo no sóc molt del Cancelo, diguéssim, tàcticament parlant, però ahir va estar molt bé. Primer de tot, a mi m'agradaria ressaltar que Flick jo crec que no posa Eric García de mig centre per casualitat. Crec que té molt a veure amb aquesta banda esquerra, no només per a l'estat físic de Bernal, perquè hagués pogut posar a Casador i a Eric a la dreta, hagués pogut fer alguna altra combinació de la que fa bé, de la que fa, però posa Eric per posar precisament el migcampista o el jugador que és més posicional i que més pot ordenar aquella banda esquerra. També posa Gerard Martín, dona continuïtat a aquest eix central, i també li va bé, no? Per tant, a mi això d'entrada ja no em sembla casualitat, per ordenar una mica els possibles, les possibles relliscades tàctiques que puguin tenir ells dos. Però a partir d'aquí, crec que Cancelo és més responsable que Rashford de que funcionés bé, eh? Jo el vaig veure escollint molt bé el carril on tocava. Van ser 77 minuts on van conviure, i vam veure un Cancelo molt a dins, molt, tant per donar continuïtat al joc com per entrar en el carril del 10, diguéssim.
Perquè Rashford juga molt més obert del que ho fa Rafinha en aquella posició.
Exacte. A Rashford el vam veure utilitzant el carril exterior, i a Cancelo per dins. Fixa't que la majoria de les intervencions de Cancelo mentre està amb Rashford són per dins, eh? I són, com et deia, per donar continuïtat o per trencar. En canvi, quan va Ferran, i en aquella zona, quan se'n va Rashford del partit i entra Ferran, és quan veiem el Cancelo molt més enganxat a banda, veiem aquell doble retall en el segon gol, fa dos regats dins de l'àrea bons, fins al moment no n'havia fet cap, i per tant em sembla que Cancelo és qui interpreta millor. Segurament va haver-hi un treball previ en aquells dos dies en el que Flick els hi va explicar què volia d'ells, però és veritat que van casar molt bé i va ser positivament sorprenent.
El millor de Cancelo per tu va ser, doncs, aquesta interpretació dels moments de partit. Home, la jugada de l'1-2 és fantàstica, o sigui, deixa sec, crec que era Thiago Almada, el deixa sec dues vegades.
Sí, per mi el millor és, òbviament, el talent, és a dir, la qualitat que té, i que té ell té sortida per als dos costats, i després aquesta interpretació. En el partit d'ahir, aquesta, per tant, jo continuo sent una mica escèptic amb Cancelo en els partits grans, eh? Però com a mínim l'actuació d'ahir oposita a que el tinguem en compte.
Repetiries contra l'Atlètic de Madrid dimecres amb Cancelo al lateral esquerre?
Jo, tenint en compte el que té disponible el Barça, sí, i crec que ho repetirà.
La resta, Uri?
Cap dubte.
Cap dubte, eh? Sònia?
Sí.
Costa, Ricard?
Jo, molts també, dubtes, també. Però és que no tens un altre, perquè ahir Valde ni tan sols va tenir minuts. No, no crec que et puguis plantejar una alternativa, però jo sí que tinc molts dubtes.
Jo crec que és un partit que li toca, aquest, encara que estigués bé Valde. No sé si, el del Metropolitano de Lliga ho hauria pensat més. Aquest sí, jo crec que el Barça ha de prendre riscos.
I repetiria amb Rashford també, després de l'actuació d'ahir. A mi, Àlex, em va semblar un bon partit de Rashford, de la banda alta del que ha mostrat aquesta temporada. Què et va agradar a tu de Rashford?
Mira, em va agradar que... primer de tot, que va entendre les seves limitacions. El vam veure al principi de partit rebent algunes vegades com fa Rafinha per dins, d'esquenes, allà no és el seu fort, i ràpidament se'n va anar a banda. I em va agradar que va activar les seves conduccions, el vaig veure fi, elèctric, i sobretot aquesta finalització. I com deia el Ricard, assumint una mica que ara és el seu moment, no? Que l'equip el necessita i, per tant, no amagant-se.
La prova del fals nou, tu ets partidari del fals nou històricament, a més amb Dani Olmo encara una mica més, creus que va anar bé? Creus que Flick la repetirà? No, no per dimecres, sinó en el tram final d'aquests 8, 10, 12 partits de temporada que el Barça té per davant?
A mi m'agrada molt, crec que va anar molt bé. Crec que el Barça és molt més difícil de controlar quan hi ha Dani Olmo, un fals nou, o Dani Olmo en aquest cas, com a punta de llança, perquè l'intercanvi posicional planteja dubtes constants a la defensa. Em sembla que, abans ho dèieu, davant d'una situació on Ferran Torres està en mala sintonia amb el gol i Lewandowski és veritat que està marcant però no se li veu aquella contundència, el Barça l'hauria d'utilitzar més. Crec que és un arma tan potent futbolísticament, que jo crec que el Barça no es pot permetre el luxe de tornar a passar tant de temps. Recordem que fins
des
del
any,
dia
no?
de Copa contra el Betis, sí, que no l'utilitzava.
El gener-febrer del 2025. És que a Flick li agrada jugar davant de centre, això és evident per les seves decisions, però és veritat que té aquesta alternativa sense Rafinha, amb l'estat actual de Lewandowski, que hi va marcar però no està en el millor moment golejador de la seva carrera, i Ferran, que és que fa més de dos mesos que no fa un gol.
Sí, i deixa'm afegir una cosa. Ahir va ser només la primera part, van ser 45 minuts. Dani Olmo fa 21 intervencions, que són les normals per un nou, i són poques. Les 21 són bones, i cada intervenció de Dani Olmo, allò que hem parlat moltes vegades, és d'una qualitat màxima. L'exemple de l'1-1 és perfecte. Ell és qui fa la descàrrega, el primer contacte, i ell és qui fa la paret. Per tant, tenia Dani Olmo no només tegit la part de dalt, sinó que et dona una solució de passada interior addicional per moments on el rival t'està apretant.
Ara us preguntaré per qui creieu que jugarà dimecres al Barça Atlètic de Madrid del Camp Nou. Marxem un moment i quan tornem...
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Tot és diversió amb la figureta del Tito.
Que xula!
La figureta del Tito, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
65.996. 65996. De la sèrie 19.
Uns altres quatre números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
En 5 minuts són 3 quarts de 12 de la nit. Tenim 20 minuts de programa per davant. Som el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, l'Àlex Dalmas, també hi ha el Sergi Andreu. Ara enfocarem els quarts de final de la Champions, sobretot el Barça Atlètic de dimecres, també el Madrid-Bayern de dimarts. I per fer-ho incorporem l'Andreu Serrols. Andreu, bona nit.
Hola, bona nit a tots.
Has estat aquests dies mirant els tornejos infantils i juvenils clàssics de Setmana Santa, oi?
Sí, Setmana Santa, sinònim de MIC, torneig de la Costa Brava, i la veritat que molt, molt interessant.
Ara et demanaré que ens donis tres noms de jugadors que t'hagin sorprès una mica. Abans, però, la Champions. Dimecres hi ha el partit del Camp Nou, Barça-Atlètic de Madrid, és anada dels quarts de final. Roger Bosa, bona nit.
Hola, Xavi.
Com estan Bernal i Araujo?
Doncs mira, Bernal malament, Araujo està bé, Bernal no podrà jugar dimecres, té un esquinç al turmell, de fet serà baixa mínim tota aquesta setmana, per tant, Flick no podrà comptar amb ell. Sí, amb Araujo, que està bé, com dèiem, avui l'han fet proves, té només una sobrecàrrega, no té una lesió, no té un trencament, per tant, si Flick ho vol, doncs podrà jugar dimecres aquesta anada dels quarts de final.
Frenkie de Jong rebrà l'alta mèdica per dimecres anada de la Champions contra l'Atlètic de Madrid?
Molt justet per dimecres. En principi no, se l'espera dissabte al derbi a la Lliga contra l'Espanyol, pel que ens diuen, dimecres encara no podrà jugar.
Se l'espera que tingui l'alta i pugui jugar uns minuts. Sí. Titular impossible perquè són 6 setmanes de baixa de Frenkie de Jong.
Sí.
Plans té el Barça, Hansi Flick, els jugadors entre demà, dilluns i dimarts, que és la prèvia del partit?
Mira, avui s'han entrenat, entrenament de recuperació, demà també entrenament, dimarts també, i dimarts dia de prèvia sentirem Flick i un jugador, encara no sabem qui, a partir de la una, per tant, entrenament cada dia ara fins dimecres, que és el dia del partit.
L'àrbitre surt demà, oi?
Sí, sortirà demà.
L'àrbitre surt demà. Tens a mà els jugadors amenaçats de suspensió que s'hi veuen groga? Perquè em sembla que n'hi ha uns quants, i algun d'important, si veuen groga dimecres no podran jugar a la tornada contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano?
Mira, n'hi ha quatre, començant per Lamine. Lamine Yamal és un dels amenaçats. Lamine Yamal, Fermín, Gerard Martín i Casadó.
A veure, repeteix-los.
Lamine Yamal, Fermín, Gerard Martín i Casadó.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Hi ha tres titulars. Sí. Excepte Casadó, els altres són titulars, hauran d'anar en compte les targetes.
L'Atlètic de Madrid, 8, eh? 8 amenaçats.
8.
Que Déu-n'hi-do de cara a la tornada.
Tens la llista?
Sí, mira, Llorente, Lenglet, Lenormand, Ruggeri, Giuliano, Pubill, Barrios i Almada.
Algú s'imagina un partit aquest de dimecres, eh? L'anada molt obert, amb molts gols, o això a la Champions. És veritat que els quarts de final és l'eliminatòria que acostuma a tenir partits una mica més vistosos, no pas les semifinals. Us imagineu un partit molt obert, estil dels de la Copa, o és difícil pensar-ho?
És difícil dir el contrari després dels dos precedents de la Copa, que va ser un 4-0 i un 3-0, però crec que Simeone no serà tan alegre com pugui ser un partit de Lliga normal. Crec que anirà a marrar més, i jo crec que serà més difícil fer-li mal dimecres a l'Atlètic de Madrid.
Tu, Ricard,
crec que hi haurà menys gols.
Ja vas pintar aquest panorama ahir a la TDT a la part
final. Jo crec que serà ajustat, però tampoc no tinc clar que no hi hagi gols, eh? Perquè crec que l'Atlètic de Madrid és un equip que ataca molt bé els espais, com diu l'Uri, probablement defensarà enrere, i és que el Barça produeix molt. El que sí que crec que l'eliminatòria estarà bastant oberta, o l'espero bastant oberta, em sorprendria que agafés un clar color d'una banda o una altra a l'anada, però no descarto que hi hagi gols.
Andreu, tu quin partit esperes?
Per un partit amb respecte pels dos equips, no tan obert com comentàveu, com va ser la Copa, i amb una tornada a Madrid molt interessant.
A veure, opcions a l'alineació del Barça, decisions que ha de prendre Hansi Flick, ja heu dit el que penseu sobre Cancelo, hi ha hagut unanimitat sobre el portuguès al lateral esquerre, el veieu tots titular, al lateral dret Araujo o Koundé, Uri?
Koundé.
Sònia?
Jo també crec que Koundé.
Jordi?
També.
Ricard?
També.
Àlex?
Koundé, segur.
I Andreu?
Koundé, també.
Koundé. A veure, sense Marc Bernal, que ara ens deia el Roger Arbusà que no podrà jugar ni dimecres ni dissabte contra l'Espanyol, algú creu? O sigui, algú s'imagina algú altre que no sigui Eric García fent de mig centre?
No.
No.
No, eh? I a la davantera?
Lewandowski i Rashford.
Lewandowski i Lamin.
I Lamin, clar.
Lewandowski, Rashford i Lamin. És la fórmula que penseu que és més probable a tots?
Sí.
Sí. Sí, eh?
Total.
Lewandowski davant de centre, Lamin a la dreta, Rashford a l'esquerra.
De Lewandowski de nou no tinc cap dubte. I de Rashford en podria tenir algun amb el bon partit d'Olmo, però crec que serà Rashford.
I Fermín, sí, titularíssim, Fermín, a la mitja punta, indiscutible, eh? A veure, algú li dona importància al fet que les dues vegades que el Barça i l'Atlètic de Madrid s'han trobat a la Champions, va ser a quarts de final també, com aquesta vegada, i en les dues ocasions el Barça va caure, van ser el 2014 amb el Tata i el 2016 amb Luis Enrique i sempre amb Simeone a la banqueta de l'Atlètic de Madrid.
I les dues va ser amb tornada allà, oi?
Sí, sí, sí.
Jo crec que això és el que més marca una eliminatòria d'aquest estil, sobretot amb un equip de Simeone. No sé, tinc la sensació que a casa seva són molt forts, però vaja, serà igualada com ho van ser aquelles, eh?
Sí, sí, a mi aquelles precedents tampoc m'agraden.
No, a mi tampoc. I mira que, vaja, Arbusà, qui queda al Barça respecte al 2014 i al 2016?
Del Barça ningú.
Ningú, eh?
Ningú, ni respecte al 2014 ni respecte al 2016. A l'Atlètic de Madrid, mira, del 2014 només Coque i el Xolo a la banqueta,
sí,
que hi era, i del 2016 Coque, Oblak i Griezmann, aquests tres jugadors només,
i
el
Xolo,
i el Xolo a la banqueta.
És eterna la banqueta de l'Atlètic de Madrid. Encara queda algú d'aquell Atlètic de Madrid que va eliminar el Barça en aquelles dues eliminatòries de quarts de final, el 14 i el 16. Gràcies, Roger, passeu bé.
Bona nit.
Aquesta càbala, que dirien a l'Argentina, gairebé superstició, perquè han passat 10 anys, 10 i 12 anys, a l'Uri li afecta, a mi no m'agrada. Algú altre el té una mica amoïnat? O no hi penseu en aquestes coses?
Jo sí que jo ho tinc molt present perquè són dues eliminatòries que en teoria el Barça era favorit i va acabar palmant, però jo crec que aquest Atlètic de Madrid s'assembla més aviat poc a aquell Atlètic de Madrid.
Sí, sí.
Podies estar 10 dies atacant i no fer-li un gol, i el d'ara jo crec que té bastant més talent ofensiu, però vaja, va venir aquí a defensar un 4-0 i una mica més.
Va defensar just el que havia de defensar.
Clar, vull dir que és que jo m'imagino, jo dimecres m'imagino l'Atlètic de Madrid com el dia de la Copa, esperant a darrere i una mica com la segona part d'ahir, però és que en
però
això...
Però també és molt difícil, Costa, que el Barça pugui sortir com va sortir el dia de la Copa.
Impossible.
Clar, no, impossible.
Clar, jo crec que ja ho pots fer un cop l'any.
I mentalment no tens la necessitat.
Clar, és que a part és que ara no sap... Per la putada de jugar a casa no és que ells siguin molt forts a la tornada, és que tu no saps quin objectiu necessites exactament.
Guanya el partit.
Clar, si guanyes 2-0 pot ser un bon resultat, però és un resultat remuntable.
I sí, home, però ja el signaríem un 2-0 aquí, home, tots, crec. Home,
I un 1-0 també.
Un 1-0 no tant.
Un
1-0
no tant.
A veure, el partit serà dimecres al Camp Nou. Dimarts comencen els quarts de final de la Champions, ja el Madrid-Bayern i l'Sporting Portugal-Arsenal. Sergi Andreu, el Bayern té alguna base important? Com està Harry Kane?
Harry Kane no va jugar aquest cap de setmana contra el Friburg. Té un cop al turmell dels partits de seleccions. Se l'estan mirant. És dubte per dimarts, tot i que Kompany aquestes últimes hores s'ha mostrat bastant optimista que pugui arribar. Veurem si arriba Harry Kane, que ara mateix el màxim golejador de l'equip.
I de porters com està?
De porters no hi era, tornat aquest cap de setmana.
Sí, però terrible el rendiment de la Noyera.
Però hi és, en principi, i serà el dimarts, i Urbic també l'han recuperat, el suplent.
Ricard, com arriba el Bayern?
Molt bé. És que jo crec que arriba com un coet.
Tu estàs convençut?
Convençut? Arriba com un coet.
I que el Bayern superarà el Madrid?
Convençut no, perquè hem de valorar el que significa el Bernabéu i veure com reacciona el Bayern a una prova d'aquestes contra un equip que el Madrid voldria jugar contra el Bayern i el City cada setmana, o sigui, pel que explicàvem
sí,
abans.
Sí, estimula, sí.
Perquè, a més, el Bayern no negocia res, anirà a dalt, aparellarà, el Madrid jugarà tancat al seu camp, a la seva àrea, i a partir d'aquí, clar, són duels individuals. Si Upamecano rellisca o qualsevol circumstància, el Madrid pot tenir una situació de gol fàcil si Vinícius i Valverde connecten. És a dir, seran les garrapades del Madrid. El que passa és que les garrapades del Madrid i el Bernabéu són profundes. I després, clar, el Bayern ha d'acabar de rematar les jugades. El que no tinc cap dubte, perquè el Bayern, aquest Bayern de companyia és així des del primer dia, és que és un equip que no negocia les seves conviccions, que anirà a buscar el Madrid, que atacarà, que té recursos en atac infinits, que al Madrid li costarà molt sostenir el Bayern, i que 180 minuts és molt difícil, però molt difícil que el Madrid passi. Però el Madrid és el rei d'Europa, i això, encara que ens en fotem, vull dir, veiem cada any
intimida,
que pesa.
Sí, sí, intimida la Champions. A veure, molt ràpid, va. Percentatge d'opcions de l'eliminatòria per al Madrid i per al Bayern, Nuri.
80 pel Bayern.
80 pel Bayern. Sònia?
60 pel Bayern.
Costa?
75.
Per Bayern, eh? Ricard?
70.
70. Sou optimistes, eh? Si ho mirem des del punt de vista...
Olise, Harry Kane, Luis Villar.
També ho van contra el City. Xavi,
sí. També ho van contra el City. Però el City parlant de 50, 55, 60, eh?
Jo al Madrid sempre li rebaixo 10 o 20.
Àlex Dalmas.
També 80, aquesta no la passen.
80. I Andreu Sararols?
Un 75.
75. A veure, dimarts és el Madrid-Bayern i l'Sporting Arsenal. Els farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Sergi Andreu, el Ricard Torquemada, el Sergi Camps, el Ruth Vilà, el Francesc Ripoll. La veritat és que estan molt bé les transmissions, t'ho he dit en privat.
Gràcies,
Sergi. Ricard, estan superbé, acompanyen molt bé.
Ens ho passem molt bé, la veritat.
Sí, sí, es nota.
Bé, ja està bé que l'Ugis de tant en quant.
Sí, però home, això en privat. En públic.
En públic només li fots palets.
Sí, ah, sí, sí. Tenim aquesta confiança. I m'agrada estirar amb el rotllo. Les altres dues eliminatòries, Sporting Arsenal i PSG Liverpool. M'heu de dir qui passarà l'eliminatòria i passarà a semifinals. El PSG o el Liverpool, Uri?
PSG.
PSG. Sònia?
PSG.
Costa?
També.
Ricard?
També.
Àlex?
PSG.
I Dalmas? I Andreu?
PSG.
Unanimitat. I hi ha algú que no cregui que l'Arsenal superarà l'Sporting?
L'Arsenal la perdrà contra un segon, eh?
Sí, no, jo crec que passarà l'Arsenal, però ho tinc menys clar que fa un mes.
I el Ricard acaba de dir que...
Home, que jo crec que a penals, o sigui, que veig l'Sporting a semifinals possible. O sigui, no m'atreveixo a dir que l'Arsenal és favorit, no?
Sí, sí, és el que veig més dubtat. A veure, Andreu, teníem pendent que els diguessis tres jugadors que t'hagin cridat l'atenció aquests dies al mig dels nostres equip o del de fora?
Sí, el que he seguit més, Xavi, és el cadetà del Barça, que és el sub-16, que han quedat campions al guanyar la Roma avui per 1-2. Destacar tres jugadors, no només d'avui a la final, sinó del torneig en general. Artem Rybak, un nou mitja punta, molt talentós, molt tècnic, amb molt gol. De fet, n'ha marcat varis durant el torneig. Després també Hugo Garcés, és un jugador que ja va sonant molt al futbol base del Barça, aragonès, el típic 8-10 interior, amb un domini de perfils molt bo, dret-esquerra, i després un jugador diferencial a nivell d'energies. Un símil, salvant les distàncies, el Gavi. Em recordo una mica el Gavi amb aquesta energia, amb aquesta gana i amb aquesta intensitat. I després, per acabar, un jugador molt polivalent, que és Pere Villacorta, que alterna el central esquerre i lateral esquerre, molt bon peu... dominador del joc aeri, i a part d'això, doncs, que té una actitud exemplar dins i fora del camp. És un jugador molt interessant i que em recordo una mica pel seu caràcter el Carles Puyol.
Ah, Puyol.
Destacar també, Xavi, que l'equip, aquest cadet, l'entrena el David Sánchez Domena, que és un entrenador de la casa que porta uns 18-19 anys aproximadament. Destacar que ha entrenat a jugadors ja format com Lamine, Cubarsí, Bernal, Xavi Espar, i bueno, ha sigut un artífex també d'aquest mic que han guanyat avui, i la veritat que és un torneig molt, molt, molt xulo de veure, divertit, Setmana Santa, Costa Brava,
i s'ha disfrutat.
Li podem treure la tramuntana, també, que ha estat uns dies i allò era impossible. La pilota era dificilíssim de controlar.
Sí, però
és
la Costa Brava...
Sí.
És inevitable que hi hagi tramuntana. Demà dilluns, a Girona no sé si hi haurà gaire tramuntana demà. Normalment estan més resguardats a Girona, ciutat de, del vent, però el que sí que hi ha és futbol. Demà és dilluns de Pasqua, el Girona rep el Villarreal a les 9 a Montilivi. Farem el partit al Tot Gira. Demà ja tot costa a les 7, eh? Tot i ser festiu, demà ja tot costa. Eduard Solà, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Hi ha confiança a Girona per guanyar demà el Villarreal a Montilivi? El Villarreal és tercer, però fora de casa tampoc són tan forts.
I el Girona a Montilivi és molt més fort. Recordem que a Montilivi el Girona, per exemple, ha guanyat el Barça, ha empatat el Madrid, el Girona l'última jornada, l'últim partit a casa va guanyar l'Atlètic Club, per tant, el Montilivi sí que està aconseguint bons resultats, un Girona que començarà el partit de demà amb més 5 sobre la zona de descens i, per tant, amb una situació que si demà aconsegueix la victòria o com a mínim puntua, s'allunyarà encara més de la zona perillosa.
Mitchell, recuperes Tuani i Brian Hill, oi?
Sí, són els dos jugadors que estaven lesionats. Ara, de baixa, només hi ha els jugadors de llarga durada. En tenem a Ter Stegen, Van de Beek, a més de Porto i de Juan Carlos, que no estan inscrits. Per tant, Mitchell pràcticament en tota la plantilla a punt per rebre demà el Villarreal.
A veure, Mitchell, fa uns dies es va relacionar el futur de Mitchell amb l'Ajax. N'ha parlat avui, no sé si d'aquesta possibilitat o del seu futur en general?
Sí, aviam, li hem preguntat per aquesta situació. És veritat que Mitchell acaba contracte aquest 30 de juny. També el Villarreal és un dels equips que s'ha interessat per la situació de Mitchell. Com que acaba contracte, segurament li arribaran moltes i moltes ofertes. Ell continua dient que està enamorat de Girona i ara el sentirem. Que, a més, insisteix que, això sí, fins que no es aconsegueixin els 42 punts, no parlaran del futur.
Estic enamorat de Girona. Soc una persona de sentiments i tinc molta passió per el futbol, però també necessito un entorn on jo esté feliç. I aquí soc feliç. La meva preocupació és demà i el presente. I superar i continuar en primera divisió en el Girona. El primer que s'haurà i el primer que parlaré per mi i per l'equip és el club.
Edu, tu el coneixes molt bé. Acaba contracte. Què creus que passarà?
És que sóc incapaç de saber-ho. Us ho dic sincerament. No ho sé.
L'Oriol, el Ricard, l'Àlex, que també han tractat de Mitchell, el veieu a Girona la temporada vinent?
Jo crec que, com ha dit Mitchell, és molt feliç a Girona i només marxarà si té una oferta potent.
Ara.
Si el Villarreal entra, el Villarreal és un equip que està per sobre el Girona. I per tant,
però l'Àjax...
L'Àjax el descartem perquè està l'Òscar García i serà entrenador l'any que ve. Però si el Barcelona marxa i el Villarreal el truca, és un equip que a mi em faria por.
Però fins i tot entrant al Villarreal, si aquí li ofereixen un projecte, com a mínim ell veu que no ha de patir tant com aquesta temporada, perquè Mitchell té clavat, sobretot les 5 primeres jornades d'aquesta temporada, que ho ha passat molt malament la temporada passada. És a dir, que si més o menys s'igualen els projectes, no ho sé, jo encara... És que no l'acabo descartant, perquè Mitchell...
El Girona no pot igualar el projecte al Villarreal.
No, ni esportivament ni segurament econòmicament. Però com a jugador ja li va passar el mateix, que no va fer mai aquell pas d'anar-se'n amb un altre equip, perquè va estar molt còmode a la seva zona de confort, al Rayo Vallecano. Recordeu que sí que és veritat que va anar a l'Almeria, va anar al Múrcia, però va tornar de seguida. És a dir, que aquesta situació, la seva zona de confort aquí a Girona, on està tan i tan feliç, segurament és on podria pressionar el Girona, però vaja, seran mesos llargs.
Gràcies, Edu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Sergi, poc t'esperaves al punt d'ahir de l'Espanyol al camp del Betis?
No gaire, és un camp sempre difícil. Punt de mèrit que dona molta confiança als jugadors de Manolo, ja t'ho dic ara.
A veure, dissabte vinent el derbi.
Sí, i arribes amb una porteria zero, que és una obsessió per Manolo, després de gairebé 4 mesos de l'última, i et dic una cosa, és veritat que l'Espanyol ve de 13 partits sense guanyar, eh? Serà difícil que trenqui la ratxa al Camp Nou, però hi arriba bastant bé.
Hi ha el precedent del 2009.
Sí, amb una ratxa semblant que va trencar amb aquells dos gols a De La Peña.
D'un partit més,
eren
14.
Exacte, aquell cas
eren
14 i a la quinzena van trencar la ratxa, ara són 13, trencarien a la 14a.
Amb un sí o no, veieu l'Espanyol com una amenaça pel Barça dissabte al derbi al Camp Nou, Uri?
No.
Sònia?
Entre l'anada i la tornada de Champions podria ser.
Jordi?
Jo sí.
Ricard?
Sí, sí.
Mira, Sergi.
Mira,
Àlex?
Encara rascarem algun punt.
M'estranyaria molt, jo no.
I l'Andreu?
No.
Molt bé, gràcies a tots per ser un diumenge més al Club de la Mitjanit i fins diumenge vinent.
Adéu.
Bona nit.
Adéu.
Adéu.
Bona nit.
de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge, a Mishima, sempre a Mishima, avui en arribar la tardor. I el record especial d'avui és per al periodista Manolo Cabezón Cánovas, que ens ha deixat aquesta setmana, un referent des de Mundo Deportivo, de la premsa que segueix l'Espanyol, ho va fer durant molts anys, pare de la futbolista Raquel Cabezón, i una persona que valia molt la pena. Periodista de vocació, posava sempre el respecte i el bon tracte amb tothom per davant de tot, lluny del que ha anat evolucionant la nostra feina els últims anys. El Manolo era una gran persona i deixa un record inesborrable als que el vam conèixer i el vam tractar, un exemple que també es pot exercir el periodisme en veu baixa, però sempre ferma. Us deixem amb les notícies de les 12 i amb el Ciutat Maragda i el David Guzmán, si sentiu la ràdio en directe, amb el Cel Obert d'ICAT i el Joan Gavaldà, si sentiu la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta. Bona nit i que passeu bona setmana. Bon dilluns de Pasqua. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.